que explica que li ha donat 1.000 euros en diner negre per tal que ella fes una transferència legal des del seu compte, o sigui, per blanqueig de diners, corrupció política total, és el que diu Alcón, a més d'especificar que qui li va donar aquests 1.000 euros va ser Mari Carmen García Fuster, persona de màxima confiança de Bárbara. Anem a política internacional. El president rus Vladimir Putin ha anunciat la retirada de gran part de les tropes russes a Síria a partir d'avui, després d'haver aconseguit en gran part els objectius. 5 mesos després de l'inici de la intervenció russa a Síria, Putin creu que les tropes han creat les condicions per a un procés de pau i que ara ha ordenat intensificar els esforços diplomàtics per tancar un acord de pau al país. Putin ha comunicat la decisió al president sirià Bashar al-Assad, el qual ha expressat la seva esperança en que les converses de pau de Ginebra portin resultats concrets. I prop d'un miler de refugiats i immigrants del campament d'Idomeni a Grècia han aconseguit arribar a Macedònia creuant el riu. La frontera entre Grècia i Macedònia continua tancada i per això part dels 12.000 refugiats que malviuen a Idomeni han buscat una via alternativa. Després de caminar cap a zones de muntanya on no hi ha tanques, almenys 700 persones haurien travessat la frontera travessant el riu Suva Reka. 3 persones haurien mort en l'intent. Mentrestant, les condicions al campament d'Idomeni han empitjorat i les ONGs no es cansen d'advertir que la situació és insostenible. I avui recordem reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, una conversa que ha tingut lloc avui, tindrà lloc avui, i que intentaran suavitzar les posicions entre Catalunya i els partits espanyols.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Gràcies, Borja de Maria, i anem cap a veure què ens oferirà la Fórmula Estel a partir d'ara. Joan Ortiz.
Doncs mira, celebrem absolutament res, però fa 5 anys que va començar la guerra de Síria i ho estem recordant aquesta setmana.
Ho recordarem,
i ho estem parlant amb la Shatzarur, que és una refugiada que viu aquí a Catalunya. Per cert, que ja va avançant el Compromís Ciutadà una notícia que després el grup Godó també deia, i era que les autoritats no estan fent absolutament res pels refugiats que ja són aquí, que necessiten més de 3 mesos per aconseguir els papers, i allò ho va explicar el Compromís Ciutadà abans que ho destapés el senyor Cuní. Aquí també enviem una salutació cordial.
Continuarem coneixent tota aquesta realitat avui.
Correcte.
I cada dia fins al divendres en el Compromís Ciutadà. Mercè Raga, què tindrem després a les 12?
Doncs, com sempre, Xavier Oriols, i després tot seguit Remeis de Fram, Fra Valentí Serra.
I alguna cosa de l'Ignasi Miranda que ens oferirà també avui a la Fórmula?
Efectivament, a partir de les 3 de la tarda, i és que a 3:45, un reportatge amb declaracions fetes pel sacerdot argentí Eduardo Drable, el cura Villero, que és amic personal del papa francès. I després, el mirador de l'actualitat, avui participa Arcadi Oliveras, economista i expresident de Justícia i Pau, Lluís Serra, general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i Lluís Batlló, advocat penalista.
Doncs moltes gràcies. Carme Planàs.
Que tinguis un bon dia.
Igualment. Fins demà. Marxem també. Ferran Capdevila, Toni Huguet, Borja de Maria, i qui us ha parlat, Oriol Casals. Que tingueu un gran dia i fins demà.
Ràdio Estel.
De diumenge a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Arriba aquesta hora a Ràdio Estel, la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Què tal, doctor? Com està?
Molt bé, bon dia, Mercè.
Avui també ens acompanya a Antonio Lozano. Ell és emprenedor i monja zen, i és doctor en Ciències Polítiques i Sociologia. Ha creat una empresa per embotellar líquids. Segons Antonio Lozano, l'aigua que bevem està viva. Què tal? Com està?
Molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doctor, expliqui'ns per què hem convidat avui a Antonio Lozano.
Oh, bueno, escolta, perquè és un crac, tu. Ja saps que aquí també tenim cracs, no? A vegades són pacients, però a vegades són invitats especials. No, l'altre dia me'l vaig trobar, que precisament havia fet aquesta conta de La Vanguardia, no? I llavors deia, diu, l'aigua que bevem està viva. Jo no el coneixia, perquè t'haig de confessar que no el coneixia, però com que anava amb una ampolla que em va cridar l'atenció i tenia, semblava una ampolla estranya, jo dic, li vaig preguntar aquí a la sala d'espera, dic, escolta, què és això? Llavors em va explicar doncs, que era per revitalitzar l'aigua, cosa que em va... I vam estar parlant de l'homeopatia, precisament, perquè ja veuràs, ens explicarà coses que al·lucinaràs, Mercè. I llavors, l'altre dia jo vaig enviar una carta emprenyat amb tot això que passa de l'homeopatia a La Vanguardia, no me l'han editada. Jo vaig pensar que amb la febre que hi ha ara, i llavors, doncs, bueno, esperant jo una carta a favor de l'homeopatia, no? Jo recordo que aquí un tècnic dels teus que em va dir, em sembla que el tinc aquí davant, que diu, escolti, doctor Pros, un dia jo vull parlar a favor de l'homeopatia, perquè jo em vaig curar d'una faringitis o un mal de coll, i jo dic, no et creuran, home. I... Però jo els diria a tots aquells que estan en contra de l'homeopatia que és tan absurd. Ara, quan sentiu en l'Antonio Lozano parlant de la seva tesi de l'aigua, ens explicarà coses que demostren el per què l'homeopatia funciona. El que passa que no tenim eines per demostrar encara com funciona, perquè no hem arribat. Som tan burros. Bueno, però és una realitat. És a dir, que com pot ser que el Samuel Hahnemann, no, un metge i químic, no sé si recordes, ell era químic, no?, que va ser qui va establir les bases de l'homeopatia, després de 200 anys ininterromputs de pràctica, que encara hi hagi aquí algun savi que qüestioni els efectes, l'eficàcia de l'homeopatia. És a dir, jo tinc els dits pelats, escolta, després de 40 anys de recepto de preferència homeopatia i ocasionalment alguna química, molt poca, perquè he perdut l'hàbit, però, diu, hombre, els nens que nosaltres tenim doncs, pels nostres balnearis, tu passen 500 nens cada mes, que tots van, els donem homeopatia, tenim bebès, que és que llavors ve la cantarella aquella, diu, no, efecto placebo, home, punyetes, és a dir, tu creus que un nen petit tu li pots generar l'efecte placebo? Doncs, bueno, i a més, doncs, amb èxit, no? Bé, tot plegat, aquesta introducció la faig perquè estic indignat, és a dir, estic indignat doncs, per el que s'explica. I ara no m'estranya que La Vanguardia, que sempre doncs, té aquestes iniciatives en això que fa aquelles, aquelles estadístiques que demana la gent, amb què s'ha agradat que haguessin sortit, quanta gent està a favor de l'homeopatia, quanta gent està contra l'homeopatia.
Doncs això quedien mateix, parats. Doctor, és el que vam fer de Ràdio Estel a través de l'enquesta, com vostè ha dit al principi, i un 46% doncs està satisfet sempre, perquè la pregunta que fèiem la setmana passada és si l'homeopatia doncs, t'ha donat bons resultats. Recordem-ho, un 46% sempre i un 27% empatat també alguna vegada i mai estan al voltant.
Això vol dir que els vostres oients de Ràdio Estel són gent brillant. Te n'adones? Bueno, doncs, escolta, dit això, ara l'Antonio, perquè jo vaig flipar l'altre dia quan l'Antonio m'explica i vas escriure aquí, diu que una gota d'aigua, m'explicaves, o està escrit, no?, diu que conté trillons de... una gota d'aigua, trillons de molècules d'H2O. És a dir que, bueno, amb la qual s'entén... bueno, es comença a comprendre, i aquesta podria ser l'explicació científica de com l'homeopatia pot actuar a través doncs, de la informació que és capaç de rebre aquesta aigua que està, doncs, diríem, revitalitzada. I bé, el tema del...
Només una precisió. Parla, perquè això no es pot mesurar, però les estimacions diuen que... Per una qüestió, l'estimació de 4.000 trillons de molècules d'aigua per gota és un tema de peso molecular. Sí. Sí, això sí que és un càlcul físic elemental.
Exacte.
L'estimació ara mateix és que cada una d'aquests 4.000 trillons de molècules de H2O que hi ha en una gota d'aigua, s'estima que tenen unes 40.000 capes de memòria. És a dir, a l'aigua... I de fet, Estats Units, Japó i Rússia estan destinant centenars de milions de dòlars a investigar l'aigua sòlida. És a dir, l'aigua sembla ser clarament el futur substitut del sílice com disdú pels ordinadors biològics. És a dir...
Quina cara que posa el Mercè.
És a dir, cap material dels existents té una major capacitat d'acumulació d'informació que té l'aigua, i si ho pensem, és una cosa òbvia. L'aigua és el sosté de la vida. El que tenim els humans, que a vegades no connectem el que ja coneixem, i aquest a vegades és el que ens dificulta créixer. Però tots acceptem, tota la ciència accepta que a l'aigua se'l sosté de la vida. Sense aigua no hi ha vida. Per tant, estem admitint que l'aigua és un element absolutament complex que és capaç de sostenir la vida. Si és capaç de sostenir la vida, estem parlant de l'element més sofisticat que hi ha al planeta. I si sosté la vida, significa que sosté la informació de la vida. Per exemple, en el cas del nostre, nosaltres som aigua. Un 70%, per exemple, ja a l'edat que tenim el doctor Pros i jo. Quan ets més jove, és més aigua encara, no? Aleshores, vol dir que totes les reaccions químiques que passen dintre del nostre cos estan passant dintre d'un oceà interior, perquè nosaltres, si parlem en termes polítics, som éssers líquids, ja que som un 70% aigua, no som éssers sòlids. Per tant, tota la informació, totes les reaccions químiques que es produeixen dintre del cos són sostenides i transportades a través de l'aigua. És a dir, l'aigua és el gran sosté d'informació. I això ho és gràcies a la seva sofisticació en agafar no només la part atòmica d'aquestes reaccions químiques, sinó també les freqüències que originen aquestes reaccions químiques, que seria la base per la que funciona l'homeopatia o les flors de Bach, etc, etc. És a dir, és evident que si l'aigua és el sosté de la vida, és el sosté de la informació, és absolutament complexa, i les nostres tecnologies, de moment, no la poden mesurar, però ens hem de fixar que al llarg de la història de la ciència, això és habitual. Jo em vaig dedicar durant 20 anys a tenir una empresa que distribuïa enginyeria de tractament d'aigües, una firma nord-americana de moltíssima qualitat, la vam introduir nosaltres a Espanya, i jo vaig descobrir, curiosament, que els descalcificadors, que és una cosa que ara és típic, és conegut, bueno, els descalcificadors es van descobrir al final del segle XIX, però les gotes que et permeten veure la duresa que té una aigua es van descobrir 40 anys després. Fins aleshores, sabíem que un descalcificador funcionava pel resultat amb el producte, però no ho podíem mesurar perquè la química no arribava. Estem en un punt molt semblant. És a dir, sabem que hi ha principis que funcionen, perquè l'homeopatia s'utilitza en cavalls, en gossos, en nanos, en adults. En Estats Units té una prèdica enorme. Al costat de John Bisc, a Broadway amb la Sexta, hi ha una farmàcia homeopàtica enorme, amb 10 o 12 especialistes. A les grans cadenes de farmàcies, CVS, Albertsons, trobes remeis homeopàtics. Allà està, en Califòrnia, està totalment integrada. Aleshores, ara estem en el moment que sabem dels resultats, perquè hi ha milers i milers de metges que l'estan usant, metges al·lòpates que utilitzen l'homeopatia, però el que no tenim és l'instrument de mesura, perquè encara no l'hem desenvolupat, perquè anem avançant, perquè som una espècie que progressa i progressa i progressa, però no ho tenim tot en cada moment, no? I simplement és una qüestió de què? De 20, 30 anys que la nostra ciència avanci i sigui capaç de mesurar el que ara s'escapa. Per exemple, nosaltres podem fer una ressonància magnètica nuclear de gairebé qualsevol líquid, d'un oli, d'un vi, del que sigui, però no podem fer una ressonància magnètica nuclear d'aigua pura, perquè s'escapa. Nosaltres vam intentar fer una analítica aquí al Centre d'Investigacions Científiques de Barcelona, que és un bon centre, que són serios, que tenen tecnologia, per mesurar freqüències amb una aigua pura. I ells, que són molt sincers, després l'hem intentat fora i ha sigut el mateix a Alemanya. És a dir, l'aigua és tan sofisticada que pels aparells de ressonància magnètica nuclear és només soroll. Li tenim que afegir coses per poder fer la ressonància magnètica nuclear. El problema és que no tenim tecnologia. No és una qüestió de que neguem el que està clar que és, sinó simplement una qüestió d'humilitat, que diguem, això passa, hi ha uns resultats, hi ha molta gent que pot donar fe de resultats, però no tenim els instruments per mesurar-la. Això no vol dir que no existeix, significa simplement que no tenim els instruments de mesura. I això passa contínuament a la ciència, i no ens tenim que angoixar, ni... és molt bo que siguem humils. Fa molt poc, el 2012, la ciència va documentar una cosa que en realitat és un canvi de paradigma enorme a l'espècie humana, i és, gràcies a la sonda Gravity, es va demostrar algo que Einstein va plantejar fa 50 anys. Ara està acceptat, si entres a sonda Gravity i entres a internet, es veurà. La Terra està, el nostre planeta, està sobre un vòrtex d'espai-temps. Això té unes connotacions enormes a l'hora d'escriure la realitat i parlar de multidimensionalitat, de moltes coses. Això existia, l'únic que fins al 2012 no s'ha demostrat, però encara no ha arribat als llibres de text. Però es pot constatar aquí. Aleshores, Estem parlant sempre del mateix, no?
Jo dic, Mercè, jo abans li deia a l'amic Lozano que Hahnemann és comparable, jo li dic, al Mozart de la medicina. És a dir, es va avançar pues, dos segles, no?, en els seus contemporanis. Vull dir, va ser un geni, llavors se l'ha criticat precisament per això. Vull dir, tots els genis ho han pagat car en aquesta vida, no? Perquè és el que acabes de dir tu, o sigui, hem de ser més humils. I llavors a mi el que em sembla ridícul que això va passant aquí, em sembla que un estudiant de química va reunir, no sé, amics, naturalment aquí darrere hi ha alguna manipulació, perquè diu, no pot ser que jo vagi a la facultat on s'ensenya ciència i s'apliqui un coneixement que a priori diuen ciència, l'homeopatia, que no és ciència, no? Tot això va generar un rebombori, però en el fons és, tot això és pura, és el que jo explicava en aquest article que no m'han editat, tot això és pura ignorància, no?
Sí.
I, per tant, doncs, aquesta manca d'humilitat, que jo crec que és una de les coses també criticables a les facultats d'avui. És a dir, que, no sé, la gent surten també surt de la facultat amb uns egos, no?, que és quelcom exagerat. Però a mi m'agradaria retomar, Antonio, el teu invent, perquè ara m'acaba d'obsequiar amb una ampolla, no sé si has vist aquestes ampolles.
És genial. Ara, si de cas, si l'Antonio ens ho permet, farem una fotografia i la penjarem al nostre Facebook perquè els nostres oients puguin visualitzar aquesta ampolla, perquè
si entren al Facebook ho veuran.
O el mateix Facebook d'Antonio Lozano, recordem, avui estem parlant amb Antonio Lozano, emprenedor, i Monja Zen, com també en aquesta secció, naturalment, doctor Miquel Pros. Què podem dir?
És que això em recorda, això em recorda, Mercè, és a dir...
Podria fer un últim apunt sobre l'homeopatia? És que m'encantaria. Sisplau, sisplau, reviseu els treballs del Premi Nobel de Medicina Luc Montagnier. Té uns vídeos a internet. Aquest home està demostrant i està dedicant la seva part final de la seva vida a demostrar la capacitat de l'aigua de sostenir informació, a argumentar les bases científiques de l'homeopatia i a rematar els treballs que va fer el gran científic francès Benviste. Luc Montagnier va ser el Premi Nobel de Medicina perquè va ser el científic que va descobrir el virus del SIDA. És a dir, és un científic amb una categoria immensa. Aquest home està dedicant la seva vida, des de fa uns anys, a demostrar la capacitat, la memòria de l'aigua, la capacitat de l'aigua de sostenir informació. Hi ha vídeos a internet que es poden descarregar gratis que són impressionants. ¿Vale? Només això.
Doncs, jo t'agraeixo aquesta informació perquè d'alguna forma ve a constatar l'evidència científica encara no doncs, admesa per la gent actual, no? Haig de dir que ell ha desenvolupat doncs, un sistema de contenidors que em recorda, no?, el canti, el porró, la garrafa de vida d'abans.
Sí.
És a dir, que
sí, sí.
Tu parles dels vòrtexs i jo recordar que quan quina diferència, quan a mi em pregunten quina diferència entre l'esprai que jo recomano en els meus pacients, no?, versus la competència. Doncs llavors m'expliquen que Quinton precisament recull l'aigua. Quinton va ser un altre fenomen, no? René Quinton, perquè ell no tenia satèl·lits, no es podia apujar amb el... sinó que per intuïció ell havia descobert la presència d'uns vòrtexs marins, és a dir, on l'aigua està en un moviment de centrifugació permanent, i aquí és on Quinton va a recollir l'aigua. Sí. És a dir, que tu dius, home, qualsevol aigua de mar, no. Qualsevol aigua de mar, no, perquè el moment que tu la reculls d'aquests vòrtexs marins és una aigua que està, jo diria, impoluta, és a dir, lliure de contaminació, és a dir, és altament rica en plàncton i, per tant, fa que el que ells agafin, per tant, el que tenim aquí dintre sigui autènticament aigua de mar. Ara bé, l'altra cosa és aquesta aigua de mar aquí resta viva, és a dir, resta amb aquestes condicions que vosaltres, amb el vostre invent, Antonio, heu aconseguit generar, perquè això és el fascinant. No? No és el mateix veure aigua directament d'un vas d'aigua que veure-la d'un canti. Exacte. No és el mateix veure vi amb un vas que veure'l amb un porró. Això els antics ho sabien, tu, sí. Jo recordo. És que no té res a veure, és que té un sabor diferent. no? I vosaltres heu, bueno, heu creat una ampolla que ens, a mi em torna a la infància, no? Sí. Per què tot això? Perquè hi ha una cosa que expliques a l'article, que l'aigua dintre d'aquest recipient va a 1.600 km per hora. Explica'ns-ho, perquè sí. això vaja, m'omple en primer de satisfacció, no? De pensar, quan sí. la gent diu, és que està tot fet, està tot fet, està tot per fer, no?
Sí. És el bonic que sempre tenim la capacitat de sorprendre's. La vida sempre s'està assombrant, no? Tornem a Einstein. Un biòleg, Robert Brown, el 1827, va descobrir sota un microscopi que les molècules d'aigua, com conseqüència de la càrrega elèctrica atòmica que tenen, positiva i negativa, i també de les partícules que pot contenir, uns minerals en aigua, sempre estan en moviment. És a dir, espontània i contínuament estan bellugant-se. A simple vista no es veu, però en qualsevol microscopi de 400 o més, no es necessita un grandíssim microscopi, es pot veure. Albert Einstein, en 1905, confirma la teoria de Robert Brown, que es coneix com el Brownian Motion, i és la base de la física estadística. De fet, amb els estudis que fa Einstein del peso molecular i del moviment d'aquestes molècules d'aigua, és quan es determina el número d'Avogadro, que és la quantitat mínima de dissolució en un líquid per estimar que allà hi ha alguna cosa dissolt. És la base de la química per estimar si hi ha algun líquid, alguna partícula dissolta en una aigua. Quan nosaltres vam descobrir que les molècules d'aigua estaven bellugant contínua i espontàniament, encara que els ulls no els veiessin, vam entendre que el problema de per què l'aigua perd la seva vitalitat, la seva capacitat de regeneració, estava en els contenidors. És a dir, el contenedor és la clau per mantenir l'aigua. I aleshores, clar, ens va passar el mateix. Van redescobrir de sobte, per lògica, que té sentit, perquè l'aigua amb els rius, amb els oceans, sempre s'estava llogant amb vòrtex. Quinton, que va ser un geni, i que l'enterrament de Quinton és una de les grans manifestacions públiques que es van produir el segle passat a França, de la quantitat de gent que va anar al seu enterrament. Prop d'un milió de persones van anar a l'enterrament de Quinton, de totes les classes socials, perquè havia beneficiat a molta gent. Aleshores, el contenidor d'un aliment o d'una beguda té que permetre que aquella beguda continuï fent el procés que fa la natura. A la natura l'aigua es belluga, i es belluga en vòrtex. Per tant, si el contenidor que tenim permet el mateix moviment, nosaltres estem permetent que l'aigua pugui mantenir-se en el mateix estat que està la natura.
Per tant, Antonio, abans d'acabar, perquè clar, estaríem amb l'Antonio parlant una hora sencera o més, aquest BeatBot, perquè aquest recipient que tu has creat es diu BeatBot, quins beneficis pot tenir per nosaltres a l'hora de beure l'aigua des del BeatBot?
Sí, manté el 100% de la capacitat d'hidratació d'una aigua perquè manté uniforme la dissolució dels minerals que hi ha dintre d'una aigua o d'un suc o d'una beguda vegetal. I com manté la uniforme la dissolució que hi ha dins, permet que el teu cos, quan estàs bevent una beguda vegetal o un suc orgànic que està en un BeatBot, pugui assimilar el 100% d'aquests electrolits i principis actius que té aquest líquid, com conseqüència que tot està dintre d'una estructura i dintre d'una dissolució uniforme. Quan el líquid és cilíndric, el moviment de les molècules d'aigua no pot ser en vòrtex, només pot ser lineal, en la qual aquests electrolits acaben sortint-se de la dissolució. Quan tu veus, el teu cos no troba aquella informació, perquè el nostre cos formateja tot. És a dir, el nostre cos fa una lectura, i per això l'aigua té una estructura hexagonal, cada element de la natura té una estructura molecular, i el nostre cos, que té 4 milions i mig d'anys d'història, està acostumat a elegir en una estructura. L'aigua ha perdut aquesta estructura des de la revolució industrial, però durant 4 milions i mig d'anys ha sigut sempre hexagonal. El nostre cos el que espera trobar amb l'aigua és una estructura hexagonal i la informació distribuïda en aquesta estructura. El que permet la BeatBot, gràcies a la seva forma ovoide i al seu fons ovoide, és que hi hagi un vòrtex i es mantingui tota la informació dintre de l'aigua, dintre d'aquesta estructura. Quan entra el nostre cos, és com si entres a una biblioteca i trobes els llibres ordenats o trobes un desordre. Acabaràs trobant el llibre, però és necessari que passis tantes hores buscant alguna cosa que tindries que veure immediatament.
I aquests beneficis, per tant, com es tradueixen al nostre organisme?
Pues estàs millor hidratat, assimiles millor els principis i per un fabricant d'una beguda vegetal sap, per exemple, que la beguda tu te l'estàs bevent a la mateixa qualitat que quan l'ha envasat. És a dir, nosaltres hem transformat l'envàs en l'última tecnologia del Departament de Producció, no en una qüestió de màrqueting, una qüestió de logística, sinó que és una part fonamental de la qualitat del producte.
Això, quan jo abans hi he esmentat el tema del cant i del porró, les garrafes de vida d'abans, una miqueta ells intuïtivament potser tenien ja aquest raonament. Sí?
Absolutament. Tenien una millor connexió. Ara, tenim que tenir fent la nostra espècie. Les nostres espècies són meravellosos. El que passa que a vegades ens perdem. I aleshores ve algú i recupera una cosa i la torna a posar. Però cada vegada anem a millor. Encara que a vegades no ho sembla, a vegades sembla que no ho som, però som... Sempre anem progressant, però a vegades ens perdem pel camí, ens oblidem de coses importants, però sempre ve algú de nosaltres, es recupera una cosa, la torna a posar i l'actualitza. I el que fem tots plegats és això. Vosaltres ho feu amb aquest programa, jo he posat el meu gra de sorra amb la Baitbot, és a dir, no parem de millorar i les coses bones que teníem, que les hem perdudes, les recuperem, pum, i les tornem a posar sobre la taula. No?
I quan doncs, disposarem d'aquestes ampolles meravelloses?
Ara ja estan a tota Europa, a Amazon. Es poden trobar el primer model, el que heu fet la foto. Al maig estarà a tota Europa disponible un model de silicona mèdica, que és molt útil pels esportistes. Als Estats Units està comercialitzant ja de fa temps tots dos. I jo espero que la indústria... Estic tenint entrevistes amb grans companyies d'aquí i em fa una il·lusió gran. Estarà dintre aquest any. Vam tenir una entrevista l'altre dia amb Toni Arola. En Toni Arola ens acabarà el disseny d'una jarra d'un litre i mig que volem fer medi en Barcelona, perquè aquest projecte s'està desenvolupant a Califòrnia. Però és un projecte que va néixer a Catalunya i té que tenir una arrel aquí. Ens faria moltíssima il·lusió. I aquesta jarra jo espero que estigui disponible abans de final d'any, també amb el remate d'un gran dissenyador català, com és l'Antoni Arola.
Doncs és d'agrair, tota aquesta saviesa que ens està transmetent avui l'Antonio Lozano, que per cert viu a Califòrnia i és nascut a Granada.
Sí.
I parla un català perfecte.
Bueno,
ell... La Mercè, sí, exacte, és el que jo li he dit abans, vull dir, no sé si parles anglès o parles... però, bueno, és quina satisfacció, no?
Totalment.
Jo li volia preguntar, precisament, Mercè, que tu estaves molt preocupada sempre pregunta, dic, escolti, doctor, un dia facis un programa només parlant de l'aigua, si hem de beure aigua, molta, poca, gens, però l'important és potser beure no la quantitat, sinó la qualitat d'aigua, també, no? Sí. I llavors, ara, jo, aquesta ampolla que m'acaba de regalar, doncs, naturalment, la tindré sobre la taula, l'ompliré d'aigua aconseguiré, doncs, veure com si begués aigua de la font.
Sí, exactament.
Per tant, aquesta mida seria ja la necessària per poder beure cada dia, doctor?
Quanta aigua? Bueno, a mi, tu, Antonio, beus molt, perquè tu ets semi-vegetarià o de tendència.
Sí, faig una vida bastant sana. Sí. També és necessària la meva edat. Practico ioga diari, menjo sa, menjo orgànic, intento tenir pensaments positius. I estimar la gent i donar... Aleshores, aquesta ampolla és de mig litre. El que tenim que veure depèn del nostre pes i de la nostra activitat física i de l'entorn en què vivim.
No, però tu aproximadament, què és el que em preguntava la Mercè?
No menys d'un litre d'aigua al dia.
No menys.
O al voltant, diríem, al voltant del litre, veus?
Sí, però aigua, eh?
Llavors aquesta ampolla també la tindrem de litre?
La tindrem de litre i mig, que és aquesta jarra.
O sigui, passem de mig a litre i mig.
Sí. Perquè aquesta és per carregar i portar.
Amb aquest format.
Sí.
Bueno, vaig a dir que l'ampolla és d'un disseny.
És fantàstica.
Sembla un element decoratiu, eh?
Sí.
O sigui, et prometo que la tindré a la taula, la promocionaré diàriament.
Antonio Lozano, emprenedor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per estar aquí avui a la secció Naturalment.
Ai, quin plaer.
Gràcies, sí, quan realment passa el temps volant.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres recordem el telèfon de la consulta del doctor Miquel Pros abans de marxar, 93-212-1504. També la seva consulta es troba al carrer Montaner 551 de Barcelona. També a Soliu Salut, a Girona, Santa Cristina d'Aro, els balnearis Barcelona, Girona i Sant Cugat.
Sí, ara intentaré veure si amb el Lozano ens posem d'acord, perquè l'invitaré a passar aquest cap de setmana a Solius, a respirar natura.
Doncs, a veure, moltíssimes gràcies a tots dos, doctor Miquel Pros. Ens retrobem la setmana vinent. Tot seguit continua la Fórmula Estel amb Joan Ortiz.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.